A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Bé, s'acosta Sant Jordi. Aquest proper divendres 23 d'abril, com els dèiem tot just en començar el programa, tornaran també, després d'un any d'absència, les paradetes de llibres i roses al passeig, i tornaran també les signatures dels autors sitgetans dels seus llibres. En fi, que tornarà tot allò, amb les mesures que calgui, evidentment, que no vam poder celebrar l'any passat. I bé, de fet, aquí a la ràdio ja els hem avisat també que serà una setmana molt de llibres, molt literària. Ahir, en conversa amb en Jorge Rodríguez Hidalgo i el seu llibre Bosquejo de Indalecio María y otros apuntes, demà que xerrarem també una estoneta amb en Josep Maria Tubau Gallinat i el seu darrer llibre també, El fill del lladragot. Dijous, en conversa amb la Marta Sanahuja i el seu segon llibre de cuina. Dijous també que saludarem amb Pep Ventura i el seu llibre, El sillón de Pizarro. I d'aquí uns moments, res, en breus segons, saludem Jordi Serra, que ha tret ja i ha publicat el segon volum d'aquesta trilogia del Poder sense límits. Abans, però, saludem a la persona que serà l'encarregada de fer l'entrevista amb el Jordi Serra, que és el Vicenç Moranda. Vicenç, bon dia de nou.
Ara sí. Tota la raó.
Ara sí.
He caigut a nou per any, eh? Bon dia, Pitu, de nou.
Bon dia de nou, Vicenç.
He caigut a nou per any. Deia que entre en Jordi Serra i en Josep Maria Tubau podríem muntar un editorial els dos.
Sí, escolta'm, perquè això és un no parar. És un no parar.
Perquè hem trobat dos veterans que escolta'm, que han revolucionat el món editorial, eh? Perquè estan d'una producció imparable. Uh-huh. Perquè aquest segon llibre d'en Jordi Serra, que ja tenia escrit quan el vam entrevistar el novembre de l'any passat, 524 pàgines.
Caram!
Però que ningú es pensi, oi, 524. No. Que passa ràpid, que passa tan ràpid com el primer. Eh? És a dir, que ningú no pateixi, que el llegirà amb la mateixa avidesa que va llegir la primera part del Poder sense límits. Jordi Serra, bon dia i bona hora.
Hola, què tal? Ràdio Maricel.
A punt per signar o no?
A punt, ja em fa una mica de tremolor al braç. A punt, sí, home, clar, hi han coses pitjors i tant.
Aquesta segona part del Poder sense límits ja estava escrita quan vàrem presentar la primera part.
Sí, no estava editada, però estava escrita, sí, sí.
I ara que presentem la segona part, la tercera part ja està escrita.
Està escrita, li falta correcció, no està corregida, però sí, està escrita, sí, sí.
Aquesta tercera part, suposo que per finals d'any, més o menys, per aquells que es quedin amb la meitat de la història, dius...
No, cada llibre té entitat per si mateix, o sigui, el primer llibre es pot llegir com a primer o com un llibre que no té relació amb un altre. El segon, també. Hi ha els mateixos escenaris, els mateixos personatges, però hi ha alguna cosa que potser s'escapa. Si es llegeix en ordre, doncs s'entén alguna cosa, s'entén millor. Però, de totes maneres, el segon es pot llegir per si mateix. I el tercer li passa a tres quarts el mateix. Si has llegit els dos anteriors, doncs segurament té més sentit, però si no, també es pot llegir isoladament.
Si ens permet l'autor, però, gaudiran millor del segon si han llegit el primer, eh?
Sí, home, esclar. Sí.
Perquè... encara em sembla recordar com, a veure, en l'entrevista del mes de novembre, acabàvem i li preguntàvem a en Jordi Serra. Està clar que el llibre deixa la porta oberta a parlar d'ell. El primer volum en què la història era fonamentalment d'ella, la Maria, la infermera que s'enamora d'en John, i al final del primer llibre li dèiem a en Jordi Serra, escolta'm, tot això està a punt per parlar d'ell.
Clar. I ara aquest ho deixa a punt per parlar de l'àvia i de l'avi.
Exacte.
Clar, és que tot s'allia una miqueta.
Però sí que és cert que el primer que cridarà l'atenció al lector o lectora de la segona part, que la recomanem, i com els dèiem, és una història que passa també amb molta rapidesa, gairebé diríem que dividida en dues parts. Hi ha tot una primera part del llibre que hi ha una mena de catarsi personal en forma de biografia pròpia.
De biografia, sí.
Hi ha una segona part que ja forma, d'alguna manera, una història que el vincula, òbviament, amb la seva parella i amb tota una trama internacional. Però nosaltres, que ens pensàvem que la Maria havia viscut una vida dura, i en John, déu-n'hi-do, eh?
Déu-n'hi-do, eh?
Déu-n'hi-do.
Sí, sí, sí. S'han ajuntat un parell que, déu-n'hi-do.
Perquè ara va dir, és difícil que la vida d'una persona puguin passar tantes coses alhora, eh? Però n'hi passen. Bueno,
però, diguem, tens raó, eh, el Morato? Però, oi que és versemblant el que
s'explica? Sí.
No sembla una cosa exagerada. Bueno,
No. Però és clar, d'alguna manera, qui ho llegeix i pensarà, déu-n'hi-do. Perquè hi ha moments de la història especialment colpidors que expliquen, evidentment, per què en la primera part d'aquest poder sense límits ell es mostra tan reaci, tan tancat a parlar de la seva vida. I segurament aquí hi ha tota l'explicació. I abans de començar la conversa li dèiem a en Jordi Serra que entre el seu llibre i la novel·la de Josep Maria Tubau, la darrera, hi ha un punt d'unió que també apareix, que són els Jocs Olímpics.
Sí, el que passa és que ell els utilitza d'una manera una mica fraudulenta, diguem-ho així, eh? Els meus Jocs Olímpics són més jocs i més olímpics.
Olímpics.
Eh?
Cert.
Els seus són una mica enrevessats, diguem-ho així.
Bé, surten els Jocs Olímpics, surt la reunió del Club Bilderberg l'any 2010 a Sitges.
Això sí que és enrevessat.
Això sí que és enrevessat. I no sé fins a quin punt, tot i que en Jordi Serra ja ens va dir en el primer volum que amb ell el que li interessava era una literatura perquè la gent s'ho passés bé, que resultés entretinguda, sí, darrere aquesta literatura entretinguda hi ha també una certa reflexió sobre com tenim muntat el món.
Home, el títol ho porta implícit. El poder sense límits. Vaig estar dubtant si amb aquest títol, entre aquest i posar límits al poder, que és el que hauríem de fer entre tots, no? Però el poder a la que pot actuar sense límits és molt difícil. I jo no és que vulgui llançar un missatge, perquè no és la meva intenció, però tampoc no defujo si la història m'hi porta a explicar-ho, no? I crec que realment sí, és responsabilitat de tots nosaltres que aquest poder no ens avassagui. Aquest poder que es demostra en tots els ordres, eh? Perquè ja des del poder del director de la ràdio que té esclavitzats els seus... ets tu, el director de la ràdio?
No, sí, jo els tinc esclavitzats absolutament de dalt a baix.
Ara sortirà algú de per aquí.
Ara.
És veritat, posem límits al poder. Bueno, no, ara, seriosament, hi ha aquest poder del petit, el petit emperador fins al poder del gran emperador. I tots intenten, si no s'hi posa fre, que pot ser un autofré, en alguns casos, segur. Pot ser un autofré de dir, m'estic passant, això no ho puc fer. Encara que tingui poder per fer-ho, no el puc utilitzar perquè estaré maltractant els altres. És un equilibri que s'ha d'aconseguir, però és un equilibri complicat, sí.
Ho dic perquè en alguns moments la història, com ens portava la història del primer llibre del Poder sense límits, ens du a un grup de persones que creuen que han d'intentar trobar l'entrellat a una situació veritablement greu i que no busquen recurs, per dir-ho d'alguna forma, recurs oficial, sinó que entre ells creen un grup que investiga, que cerca, que d'alguna forma s'arrisca a la recerca d'aquesta veritat, d'aquest entrellat al qual s'hi han vist involucrats tots ells. Per tant, hi ha, per això ho preguntava, hi ha aquí un posicionament, d'alguna manera, la història, òbviament, és entretinguda, però és la història d'uns petits herois davant d'unes grans corporacions que intenten, d'alguna forma, controlar la nostra vida, no?
Sí. A veure, aquí hi ha potser dues consideracions. Per una banda, aquests no se'n fien dels poderosos, no se'n fien perquè, doncs, d'alguna manera, el llibre també ho explica perquè no se'n fien, perquè els han tractat molt malament, els hi han fet, si em permets l'expressió, algunes putades importants. I per una altra banda, home, per fer la història més divertida, perquè si la solució és enviem la policia o enviem no sé què, bueno, la història ja perd, no? Queda més entretinguda, així és.
Hi ha un petit David contra Goliat aquí, eh?
Vinga, esclar, que això sempre ens agrada. Que, quan llegeixes o veus una pel·lícula o una sèrie o una història, quasi sempre hi ha un David contra Goliat. Quasi sempre. I quan el Goliat guanya el David, ens queda mal gust de boca. Ens agrada que els Davids guanyin els Goliats. Sobretot si tenen raó.
El món continua funcionant així?
El món, sí, és clar. Sí, sí, sí. De fet, aquesta... El temps en el que passa aquesta novel·la és molt recent.
Sí.
S'acaba, que es deu acabar el 2012, ara no me'n recordo, però aproximadament
Ben entrat al nostre segle. Sitges sí. També apareix en el rerefons, hi ha també aquí un lligam, òbviament, perquè les dues parelles d'amics que formen en John i la Maria amb la Tica i en Marc, tots dos es troben amb alguns establiments també, exacte, amb alguns establiments emblemàtics.
Sí, home. Van a dinar als restaurants que toca i fan
exacte.
Les coses que toca. Sí.
Exacte. I aquest final queda obert, com dèiem, a un, suposo, a un tercer llibre que és una marxa enrere en el temps i que ens portarà a moments foscos, suposo.
Sí, és, ara en diuen prequela, d'això.
Sí.
No, però no és ben bé una prequela, perquè el temps segueix sent l'actual. El que passa és que el John troba documentació suficient per reconstruir la història dels avis. I la història dels avis, evidentment, passa en moments molt... Primer en moments molt brillants de Sitges i després en moments molt foscos de Sitges i del món, perquè, és clar, comença cap als anys 20 i aquesta història acaba al 42, al final de la Segona Guerra Mundial. Aleshores, hi ha dos guerres entremig, la Guerra Civil i la Guerra Mundial, que fan que la història tingui arestes bastant considerables, sí. Sí, però també Sitges hi segueix present en tota l'obra, tant perquè els dos personatges que segueixen siguent els protagonistes, el Joan i la Maria,
sí,
segueixen visquent a Sitges, lògicament, i tota la història dels avis, tota la primera part de la història dels avis també passa a Sitges. O sigui, que els tres llibres estan... no sé, l'àmbit geogràfic és Sitges.
És Sitges.
Molta part de la història també. I tota la història no, perquè si no també ens faríem pesats amb això de Sitges, dirien que no hi ha res més.
No descobrirem res, però segurament una de les sorpreses és el fet de saber en aquest segon volum que en John és en Jordi.
Sí, és clar, en John és un nom inventat. Però l'altre dia van venir a la presentació en John i la Maria. No te n'has enterat?
No ho sabíem, això.
Sí, a la presentació que van fer el retiro, en John i la Maria van venir. Va ser tot un èxit, perquè la gent no se'ls esperava. Quan jo anunciava que estava fent gestions, tots em deien que a veure qui volia prendre el pèl. Doncs no. El John i la Maria van venir. I una de les preguntes que els hi van fer va ser: John, Maria, Jordi, Irina, quin nom és el de debò? I ells van reconèixer que cap dels quatre és cert, que els noms són inventats perquè ells volen mantenir l'anonimat. I viuen aquí Sitges, i si diuen els noms, ja la gent començarà a lligar. i se'ls hi acabaria la vida normal.
De tota manera, es veuen ben reflectits en la història que explica el llibre?
Sí, també els hi van preguntar i van dir, diu, home, aquest que l'ha escrit, el que m'ha autoritzat a que escrigui la nostra biografia, no ha sigut excessivament brillant. Diu, no ho fa massa bé, això d'escriure. Diu, però bueno, ja el li havíem encarregat i l'hem deixat continuar.
El que és evident és que és un autor prolífic, eh? Perquè s'hi ha començat a posar i això és no parar.
No, el que són prolífics són ells, que no paren de, no han parat tota la vida a fer coses.
En aquesta segona part, com dèiem, hi ha una part dedicada, gairebé la meitat de la novel·la és aquesta construcció de la biografia d'en John, d'en Jordi, i el seu entorn personal i familiar. I diríem que, d'alguna manera, aquesta primera part de la novel·la es mostra més introspectiva respecte al ritme de la resta. Hi ha una part molt més vivencial, hi ha una part que també deixa obertes moltes reflexions sobre com ens afecta la vida personal en tot allò que fem, no?
Ja estàs descobrint...
he descobert poca cosa,
eh? No dic que facis spoiler, no. No. Dic que m'estàs explicant coses que jo no havia detectat en aquest llibre.
Oh.
Em va la mar de bé. Parlar amb tu és com parlar amb una persona okay. que em va explicant les coses que jo havia posat.
Si voleu, fer un llibre allò, Converses amb Jordi Serra.
Home, seria un èxit.
Interpretació de l'assumpte.
Ho fas molt bé, tu.
Però, hi ha una part, però, en què, evidentment, la caracterització del personatge va per aquí, no? Per la necessitat de vestir-lo sí. emocionalment.
Sí, és clar. És que, si li vols... Jo, a veure, no pretenc ser més bo ni millor ni res que s'hi sembli. Soc una persona que s'ho ha passat bé escrivint aquesta història. Però una cosa que a mi em neguiteja quan llegeixo és quan trobo coses deslligades, que dic, home, aquesta novel·la està bé, però hi ha un tema que no sé d'on surt, o no té sentit, o cronològicament està equivocat, o coses d'aquestes fan mal als ulls. I aleshores vaig intentar evitar-ho en aquest llibre. I aquesta segona part i tota la introspecció que fa el Jordi o el John de la seva vida és intentant que tot plegat tingui un sentit, que tingui sentit. Perquè, és clar, les actituds que ell té d'algun lloc han de sortir. Doncs, bueno, si estàs disposat a obrir-te en canal i explicar com ets, doncs dintre d'aquesta explicació hi ha d'haver la justificació de la teva actitud davant la vida, no?
Dues qüestions més. Una, quan parlàvem del primer llibre del Poder sense límits, en Jordi Serra ens explicava bé, no he fet un esquema previ, sinó jo anava escrivint en la mesura que la història m'ho anava demanant. Quan es té la primera part escrita, la segona part vull creure que és, òbviament, d'autora, d'aquells fils argumentals que deixa la primera. Hi havia tanta llibertat a l'hora d'escriure aquesta segona part, tenint en compte que la primera ja deixava...
Bueno, a veure, la pregunta té dues respostes. Una, jo ho vaig escriure tot seguit. Va ser l'editorial que van considerar que tot amb un sol llibre seria un totxo massa considerable i que més valia fer-ne dos. I jo em va semblar molt bé el que van dir. Aleshores, a mesura que he anat escrivint, la Gàbia s'ha anat estrenyent. Perquè, és clar, quan comences, tot ve de nou. Però a mesura que la història va avançant, has de tenir en compte el que ha passat. I, per tant, he seguit la mateixa tònica d'anar creant història a mesura que escrivia, però a vegades he hagut de tirar enrere per recordar algun acte determinat o inclús he hagut de modificar alguna cosa anterior per donar sentit al que estava escrivint. Cada vegada és una mica més complexa. I, per una altra banda, tinc una llibreta plena de notes. Et recorda que a la pàgina no sé què diu no sé què. I coses d'aquest estil, no? Perquè, si no, te n'oblides i pots dir incoherències que potser no són importants, però que a mi, com a lector, m'amoïnen. Em fan nosa.
Com ha anat el recorregut del primer llibre?
El recorregut? Bé, home, suposo que em preguntes si es ven.
Tenint en compte l'any que hem viscut, com sí. Ho hem viscut...
No, aquí Sitges sí, s'ha venut molt, i fora de Sitges, doncs, una mica. De tota manera, a l'editorial em van dir, diu, ara, quan s'acabi Sant Jordi, el mes de maig, volem començar una sèrie de presentacions a Barcelona i no sé què. I, bueno, pues, ja ho farem. Contractarem el senyor Morando, si es deixa, i anirem a fer presentacions.
Oh, el senyor Morando. El senyor Morando té molta feina.
Ai,
ai, ai. El senyor Morando té molta feina. Ara que el tercer està acabat, està treballant en algun altre llibre, en Jordi Serra?
Sí. El tercer és el que em va costar més, el que m'ha costat més, eh? Perquè, així com els altres dos, la història passa a l'època més o menys actual, en el tercer la història passa, ja ho he dit, des dels anys 20 fins al 42, i també en l'època actual, però... I aleshores m'he hagut de documentar bastant perquè aquesta època em queda lluny i per no posar aquí errades històriques m'he hagut de documentar.
Mm-hmm. Em referia si continuava escrivint en noves històries o alguna altra al cap?
Sí. Vaig començar el quart, però me'n vaig desdir.
El quart episodi del Poder Sense
sí,
Límits?
Sí, ho vaig començar, però me'n vaig desdir. Tenia 20 o 25 fulls i vaig dir de fora. Perquè em sortia una teoria de la conspiració. I vaig pensar, jo això de la conspiració i la Covid i aquestes coses, en soc contrari, perquè jo crec que les coses que han passat no són producte d'una conspiració. I, en canvi, la història m'hi portava. I vaig dir, saps què? Ja l'escriuré d'aquí 10 anys, si tinc ganes d'escriure. I he començat una altra cosa, no té res a veure. Ja veurem si funciona o no. Ja ho veurem.
D'acord. De moment, aquest Sant Jordi, editat pel Cepi La Nansa, bé, qui vulgui pot trobar el primer volum del Poder Sense Límits i el segon, que es titula El diari de John, un dels protagonistes de la història, aquell protagonista del qual en queda la història oberta al final de la primera part del llibre. Pitu, ja ho veus?
Déu-n'hi-do.
Escolta'm.
El Pitu també llegeix o no?
Sí, de tant en quant.
Molt bé.
No sóc un lector allò... amb força.
Empadreït.
Sí, sí.
Però... Jo tampoc, eh? Però veràs, a vegades...
Doncs...
Que esteu, per cert, que esteu vacunat ja?
La primera part.
Veus?
M'han vacunat la primera part.
Això perquè sàpiguen tots que els exalcaldes no tenen preferència, tampoc.
Ah, no. Jo vaig esperar que em truquessin quan em van tocar. Vaig anar disciplinadament al CAP i em van punxar amb la vacuna aquesta del Pfizer, em sembla que es diu.
Pfizer, sí senyor.
Que hi posava el prospecte i posava «Tiene traces de Viagra». I vaig pensar, carai.
Veus? Així el veus, fent llibres sense parar. Esclar, tu diràs.
Sí senyor, sí senyor.
Jordi Serra, gràcies.
A vosaltres.
Gràcies, Jordi. Bon Sant Jordi i felicitats, d'avançat. Que vagi molt bé. Que passeu un bon dia.
Igualment.
I tu, gràcies.
Gràcies, Vicenç. Fins la propera. Adéu-siau.
Vinga, adéu-siau.